passem d'una primera etapa on ho vull compartir tot, al 100%, les 24 hores al dia, aquella activació neuroquímica asfixiant, no? I fins i tot quan no hi és la persona present, també la tinc present mentalment, i són 24 hores al dia de voler-ho fer tots junts, fins que arriba un punt en què la persona té necessitats, recupera les necessitats individuals o se'n recorda de les seves necessitats individuals i, a més, comença l'etapa de defensar-les, no? M'explico. La primera fase d'enamorament hem volgut fer-ho tots junts, però mira, jo resulta que és que per dir-te alguna cosa, jo un divendres al mes me'n vaig a fer certes coses, jo els dijous tinc pàdel, a mi els diumenges m'agrada anar a jugar a la petanca i a mi m'agrada sortir en bicicleta, i és aquest moment d'autoafirmació on, com molt bé deia l'Antoni abans, per poder casar-me amb algú no m'hauria de divorciar de mi mateix. Aquesta seria l'etapa d'autoafirmació.
I aleshores creen parelles harmòniques, enriquidores.
Exacte.
Que és les que tipifico com parella complementària. O sigui, tenen un espai propi i un espai comú adequadament gestionat, de manera tant que gaudeixen de la llibertat i tenen un compromís voluntari. I el que gaudeixen amb la seva privacitat enriqueix la convivència de la parella. De fet, com defineixo jo l'amor madur o la parella madura? Aquella que és capaç de gaudir de la presència sense patir l'absència. Uh-huh. Això és la maduresa de l'amor.
Ara, la proporció que s'ha de donar, si no, la parella no funciona, és
sintònica, clar,
correcte. Que, sobretot en qüestions d'oci, no? Que el temps compartit, si tens parella, ha de ser molt superior al temps en el que tu dediques a fer coses sol.
Sí.
Perquè aleshores és quan es produeix el desequilibri.